Bon dia, comencem setmana, engeguem aquest dilluns 5 de juny de 2023 al Penedès en xarxa. Un magazín matinal que comença ara i acaba a les 12 i que fem plegats entre Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central i la coordinació, i us saludem, com cada matí, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Sempre en clau Penedès, com a divisa, això és el que compartirem aquest matí de dilluns. D'aquí uns instants, la roda d'actualitat amb la qual ens agrada començar la setmana, perquè així ho fem amb bon peu. Emissora a emissora, us expliquem què passarà a cadascun dels nostres municipis i toquem totes les tecles, l'àmbit polític, que ara està calent, la cultura, l'economia, els esports, de tot una mica. Amb la roda d'actualitat arribarem a 9:45, el primer flaix informatiu dels tres d'aquest matí. I a 4:05 aproximadament, els esports. Avui posarem sobretot el focus en les semifinals dels play-off pel títol a l'Hockey Lliga, amb entrevistes a Ferran López, l'entrenador del Calafell, i també talls de veu de diferents protagonistes del Noia i del Barça, Pere Bàries, Edu Castro i Adrià Ballar. I, esclar, no faltarà un breu apunt futbolístic. A les 10:06, a l'actualitat, ens centrarem en una de les activitats més destacades de la trobada d'Olèrdola celebrada aquest cap de setmana. És el lliurament del Premi Rossend Montaner, que arribava a la seva 30a edició. L'han rebut la plataforma No a la Mat al Penedès com a entitat i Fran Lorenzo a títol individual. En Raimon de Cara va parlar amb els protagonistes i també amb l'alcalde d'Olèrdola i avui ens ho porta a l'actualitat. A 11:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix informatiu que ens portaran els companys dels serveis informatius. Tot creuant el meridià d'aquest dilluns, a 11:15, l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis ens acompanya. I com que hem estrenat juny i a finals de mes tenim revetlles, la més sonada, la de Sant Joan, però també la de Sant Pere, la de Sant Jaume, doncs parlarem de la por als petards dels gossos i sobretot ens donarà una estratègia per sensibilitzar-los, per gestionar-ho, que podeu començar a partir d'avui mateix. Després del butlletí de notícies de les 11, seguirem i ens acompanyarà l'Àngels Parés, tresorera de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb qui comentarem l'activitat de l'entitat aquests propers dies arreu de la vegueria. A 11:45, la tercera i última cita amb l'actualitat, amb les notícies de les nostres comarques, el darrer flaix d'aquest matí. I acabarem, que això funciona molt i molt bé els dilluns, dedicant-nos una estoneta al nostre cos, a nosaltres mateixos, al Riquesa és Salut, que va a càrrec del fisioterapeuta Adrià Solís. Al llarg d'aquestes 3 hores, cadascuna de les hores, hi ha 2 cites amb l'actualitat per no perdre pistonada als butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12, a banda del de les 9, amb el qual hem arrencat, i els flaixos informatius on només recollim l'actualitat de casa a 10:00, d'11 i de 12. Som-hi, doncs, comencem a fer ràdio aquest dilluns 5 de juny. L'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, obrirà la roda d'actualitat d'aquest primer dilluns de juny. Eli, bon dia i bona setmana.
Molt bona setmana, doncs sí, obrim aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant demà mateix a Sant Sadurní, amb un nou cicle de tallers de cuina saludable que impartirà Astrid Barquer, que comencen demà a les 6 de la tarda al centre Vilarnau de Sant Sadurní, amb un taller d'esmorzars i berenars sants. També divendres tindrem aquesta segona cita, en aquest cas amb batuts saludables. Us podeu apuntar ja a aquests tallers a través de www.sansadurní.cat. També demà a Subirats tindrem maridatge de paisatge, històries i productors de Subirats amb Gemma Morai i Clara Soler, l'última de les quatre cites que impartien durant aquests dos mesos amb inscripcions a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. Aquesta última cita es durà a terme de 9 del matí a 2 del migdia, demà al Centre Agrícola de Sant Pau. I també demà a Avinyonet del Penedès hi haurà ple municipal extraordinari a partir de les 7 de la tarda. Anem ja dimecres i tornem a Sant Sadurní perquè tindrem una nova cita amb la xerrada sobre la salut a l'Espai La Caixa, aquesta vegada impartida pel farmacèutic Sergi Marín i que parlarà del colesterol i també de mites amb l'alimentació. Serà a les 4 de la tarda a l'Espai La Caixa de Sant Sadurní. A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, es farà la cloenda del concurs Puja el tren, mentre que divendres, a 6:45 de la tarda, la cloenda d'aquest mateix concurs es farà a la Biblioteca Municipal de Sant Pere de Riudebitlles. Encara a Sant Sadurní tenim dimecres també cicle de talents locals amb cinema i narrativa de la mà del realitzador audiovisual Pau Periques i del cineasta i escriptor David Casals Roma a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca. També dimecres el Bibliobús al Castellot estarà de 4:15 a 6:45 a la plaça de l'Ajuntament de Guardiola de Font-rubí. A Mediona, de 5 de la tarda a 9 del vespre, al poliesportiu Antoni Ramallet hi haurà campanya de donació de sang, mentre que a Sant Quintí tindrem cita amb l'Eva 354 i el seu gest, a partir de les 5 de la tarda al casal Joan Amades. Saltem a dissabte i tornem a Sant Sadurní perquè tenim dissabtes de joc de 10:15 del matí a 2:15 a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. També la Regidoria de Medi Ambient de Sant Sadurní i l'ADF organitzen un bany de bosc amb una sortida al bosc de les Graus. Se sortirà a 10:15 del matí des del pàrquing del costat del cap de Sant Sadurní i s'anirà amb bus. Aquesta activitat té un cost de 5 euros i us podeu apuntar ja trucant al telèfon 93 891 0325 o bé enviant un correu electrònic a adfsantsadurni@adfpg.org. A Sant Quintí de Mediona, dissabte, tindrem mostra de catifes i ornaments de la vila en motiu de la festivitat de Corpus. També a Sant Quintí hi haurà el Festival de Dansa i Patinatge a partir de 12:15 del matí al Poliesportiu Municipal. I també tres cites en el marc del Festival EVA. A Sant Quintí, la Casa de Carmeta del Modena Francès a les 12 del migdia al pati de la Biblioteca Joan Sardà i Lloret. A Subirats, també el Modena Francès oferirà el seu albalatori del Tio Batiste a les 8 del vespre a la plaça Verge dels Pobres de Can Cartró, mentre que a Avinyonet del Penedès tindrem el segon taller de l'artista Anna Roig amb Entre aquell punt, entre parlar i cantar, de 10 del matí a 2 del migdia a la sala d'actes del local social d'Avinyonau. Aquestes tres propostes del Festival en Veu Alta les podeu consultar a www.enveualta.com. Dissabte, a Mediona, tindrem un ampli ventall de propostes en el marc de la 18a mostra de cervesa artesanal que es durà a terme durant tot el dia. A Guardiola de Font-rubí tindrem jornada de cultura i patrimoni a partir de les 11 del matí a la sala d'actes de l'Ajuntament de Font-rubí. I diumenge, a la sala gran del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal acollirà a les 7 de la tarda el concert de la Polifònica de Vilafranca amb sons d'aquí, sons d'allà. I el destacat de la setmana és la celebració de les festes de barris de Sant Sadurní. Comencen dimecres amb la prèvia del barri Coral i s'allarguen fins dijous de la setmana que ve. En parlarem, de fet, més abastament aquest dijous, el tema d'actualitat. De moment, però, ja us diem que dijous se celebra el barri Ajuntament, divendres el Diputació, dissabte el Montserrat i diumenge l'Església. I com a destacats, el Rengle dels Confits del barri Ajuntament, de divendres a les 5 de la tarda, i també les catifes de flors del barri Església de diumenge.
A Canal 20, Olèrdola, ens espera el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Iniciem aquesta part de la roda de previsions. Diem-vos que avui mateix hi ha un taller de musicoteràpia al Cercle de Percussió. A partir de les 5 de la tarda, el Casal d'Avis de Sant Martí és una activitat musical centrada en la improvisació musical dirigit a gent gran i famílies. Demà dimarts a Sant Cugat Sesgarrigues té lloc la 18a caminada per l'entorn del poble. La sortida per participar-hi serà a 8:45 del matí a la plaça de l'Ajuntament, per així desplaçar-se en cotxes fins al punt de l'inici de la caminada. Al llarg d'aquesta caminada es visita el pont del Lledoner i la distància que es recorrerà serà de 12 quilòmetres. Festival Eva aquest dimarts a Sant Martí Sarroca amb corrandes, són corrandes a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Neus Català. És un espectacle de cançó improvisada amb Anaïs Falcó a la improvisació, veu i violí, així com instruments de percussió, i Cristian Simelio amb la improvisació, veu i guitarró. Per dimecres, xerrada joves i món laboral. Parlem de salut mental als monjos, al Tangram Jove, a les 7 de la tarda, a càrrec de Robert Perdomo, tècnic del programa Ocell de Foc de la Vegueria Penedès, en el marc de la quinzena de l'economia social i solidària. A Vilobí, a partir de les 7, a l'Espai Sènior, xerrada, exercici terapèutic adreçat a persones afectades per Parkinson. I dijous, durant el matí, des de les 9 a la 1, al Castellví de la Marca, a l'aparcament de davant de l'Escola del Castellot, es podrà fer la revisió de la ITV dels vehicles agrícoles. També hi ha un espectacle a la Biblioteca dels Monjos dijous, a càrrec de Clara Algaba, per infants a partir de I3, amb l'Hora del Conte, més un taller sobre la veritat de les princeses. Serà a les 5 de la tarda, divendres. Cuina amb herbes remeieres als monjos a les 5 a la biblioteca amb un taller infantil a càrrec d'arrels voladores. I teatre a les 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran dels Monjos amb l'obra La Matança del Porc a càrrec de l'Associació de la Gent Gran de Vilafranca. El remeiar diabòlic el divendres amb moltes activitats a partir de les 7 fins a les 11, degustació de la tapa Botifarró Infernal a les 9, concert amb el grup Montana Piton, a 11:45 concert amb el grup Pòtols i en acabar el punxadisc Partisano. Tots els actes es realitzaran a la plaça Pau Casals sota l'organització del Ball de Diables dels Monjos. I a Sant Martí, Festival Eva, Pates Arriba és l'espectacle que es programa al Castell a 11:15. No és un recital a l'ús, així es presenta, és un espectacle irreverent que combina les composicions de piano d'Izaskun Barbarie amb la rapsòdia de Gemma Almagro. Per dissabte, els monjos, les finals del vòlei amateur a partir de les 9 fins a les 2, al Pavelló Municipal d'Esports, trobada remallera de dracs a 6:45 de la tarda a la Rambla de Penyafel, amb la plantada amb el drac dels monjos i els dracs convidats, i a les 8, pels carrers dels monjos, cercavila dels dracs. I a 9:45 a la plaça de l'Església, botifarrada popular. A les 11, a la plaça de l'Església, també concurs d'encesa dels dracs, sota l'organització del drac dels monjos, i zumba remallera a les 7, a la plaça Pau Casals, a càrrec del grup de carnaval Els Totxos i de Daniela Zin, amb beguda refrescant, amb herbes remalleres per totes les persones que hi participin. Ball de Saló a 10:45 de la nit, als monjos a la Societat de la Margaridolla dissabte, a càrrec del duet Rubens, i concert a 11:45 a la plaça de l'Església amb el grup Veneno en la Piel. I el Servei Jove de l'Ajuntament d'Olèrdola organitza per aquest dissabte l'Escape Room de carrer al Marxant d'Art a Sant Pere Molant. El punt de trobada serà a les 6 des de la pista de l'Escola Roser Montaner. És una activitat que es recomana a partir dels 12 anys i fer-la en grup, pensada en grup, de 2 a 4 persones. Dissabte també a partir de les 7 i fins a les 9 del vespre, portes obertes a la Torre Medieval de Moja, i dissabte i diumenge, una cita important aquest cap de setmana, té lloc la 19a edició de la Fira Mercat Castellet Medieval, que consolida les principals novetats que es van introduir l'any passat, com són el creixement cap a la part alta del poble entre l'entrada al castell i l'escultura anell de Moebius, i també el segon aparcament de vehicles a Torrelletes. La fira obrirà els dos dies, a les 11 del matí, dissabte fins a les 12 de la nit i diumenge fins a les 10. Hi haurà un total de 22 parades disseminades per tots els carrers principals del poble, a més de tallers d'oficis antics, i es complementarà amb cercaviles itinerants de teatre i música i els espectacles infantils que es concentraran a l'escenari de davant de la Societat Recreativa. També hi haurà zona de jocs infantils, campament medieval i activitats programades com un tast de maridatge de productes de proximitat amb vins i caves de Castellet i la Gornal. I una darrera proposta, ball al centre de Sant Martí diumenge a partir de les 7 de la tarda amb el grup París La Nuit Duo.
Presentem ara la setmana al Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins. I és que aquest divendres, a 8:15 PM, la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domins acollirà al Soci Fòrum la presentació del llibre La meva Bíblia, anècdotes del senyor de Domènec Miquel Ribas Mingo. Continuem a Llorenç del Penedès. El dissabte, a les 12 PM, davant de la comprativa, se celebrarà el 4è dia del drac, el 35è aniversari del Penco. A les 12 hi haurà planta de bèsties. A 1:15, vermut jamaicat. A 3:15, fideuà popular. A les 5, tercer torneig de matar diabòlic. A les 9, botifarrada popular. A 11:15 de la nit, actuació de les bèsties, amb el drac de l'Avert, cabrot del Vendrell, picota poblat de Montornès, el drac de Baivell, el drac de Banyeres, Virgília de Torredembarra, drac Benet i el drac de Llorenç. A les 12 de la nit, concert amb Lenya al Mono, Manos en Rock i LCRB. I a les 7 de la tarda al centre acollirà el documental del mes, en Zimbàbue, la lluita per la democràcia. Pel que fa al diumenge, a les 7 de la tarda al centre, concert amb el Cor Itzi. I a les 7 de la tarda a la comprativa, ball del diumenge amb el grup Alma Trio. Marxem ara al Vendrell, ja que avui a les 6 de la tarda la Biblioteca Pública Terra Baixa acollirà l'Hora del Conte, el Conte de la Minyona, del Vall de la Patuf, de l'Embarcada. El dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de lectura de Comarruga, l'Hora del Conte i taller infantil Daniela la Pirata i la Bruixa Sonfronisa. El dissabte, a 1:15 PM, a la plaça Vella, Dia de l'Embarcada. A les 11 al Museu 10, concert de conjunts instrumentals. I el diumenge, a 12:15 AM, a la plaça Vella, processó Corpus Christi. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, i és que aquest dijous, a 9:15 PM, el Joan Colet acollirà l'última obra de la que mama, la casa de Bernarda Alba. I com ja us vam explicar, des del dijous fins al diumenge, Calafell gaudirà de la Festa de la Mar de Catalunya. Concretament, el divendres, al Port de Segur, a 9:15 PM, hi haurà gran inauguració de la 6a Festa de la Mar, amb teatralització sardanista, desfilada de tripulacions, parlaments i concerts. A 10:15 PM, Havaneres barra la Veus, i a 11:15, el concert de Julivert. També durant tots aquests dies, des de les 10 del matí, hi haurà carpes festival, visites a vaixells, mercat d'artesania marinera, tallers i activitats infantils, espai gastromar i sortides en golondrina. I al Port de Comarruga, des del dia 9 fins a l'11, tot el dia a partir de les 10, visites a vaixells i sortides en golondrina. També hi haurà visites al Museu Pau Casals, amb 2x1, amb la pulsera de col·laborador. També hi haurà visites guiades de la ruta de Sant Salvador. Portes obertes al Museu de la Casa Barral des de les 10 del matí fins a les 2 i de 5 a 8 i a la confraria en el mateix horari. I la mar d'exposicions, que estarà oberta fins al diumenge de 10 del matí a 2 i de 5 a 8:45 PM. A banda, el dissabte, a la zona de la confraria, des de les 10 del matí fins a les 8, les franquises, performance site específic de llarga durada al Museu Casa Barral. A les 12, Campionat de Catalunya d'Optimist per equips. A 1:15, Open Vela de Calafia, el Trajo de l'Espineta. A la 1, hi haurà el 37è Arrossejat Popular. D'1 a 4, Ranxos Mariners, al carrer Montserrat. A les 7, Subhasta de Peix. A 7:45, Processó Cercavila Marinera. A les 8, Benedicció de la Barca Francisca i teatralització d'un bateig grec clàssic. El dissabte, al Port de Segur, de 10 a 12, hi haurà Vira-Vira a l'Escullera de Ponent. D'11 a 2, Músics de Carrer. A 8:15 PM, Músics de Carrer. De 9 a 10, Concert de la Coral Sallarès. De 10 a 11, Havaneres amb la vella Lola. I a 11:00, Coll els Mongrots. I el diumenge, a la zona de la confraria, de 10 a 12, hi haurà neteja de platges amb el GPEC i el GEVEN. A 11:00, desembarcament Fenícia amb Ibercalafell. A 12:00, xerrada al Nusals de Guia a càrrec de Giovanni Caputo, al Museu Casa Barral. A 12:00, baixada dels Reiers per l'Estany Llarg. A 12:00, Campionat de Catalunya Optimist per equips. A 1:15, Copa Federació de les Regates de Balear Llatina i REM. A 1:00, exhibició del Bot Salvavides de Calafell. D'1 a 4, Ranxos Mariners. A 5, Jocs Tradicionals. A 7:15, Músics de Carrer. I el diumenge, al Port de Segur, hi haurà Vira-Vira a l'Escullera de Ponent, de 10 a 12. De 10 a 2, Pintura a plein air. De 12 a 1, Concert de Sarsueles, a l'Àgora dels Mariners. A 7, Havaneres amb Gats Vells. i a 8:15 de la nit, clausura de la 6a Festa de la Mar. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que el dissabte Cunit acollirà l'onzena xaralada, l'única festa del xarel·lo a tocar del mar. A partir de les 8 de la tarda i fins les 11 de la nit es podrà visitar i gaudir de la mostra de xarel·los de bodeguers del Penedès, amenitzats amb música i tas de tapes dels restauradors i pastissers locals participants. A partir de 9:15 de la nit, concert de Jero el Rumbo, i a les 11, concert del grup Big Mothers amb servei de cocteleria. El preu del tiquet són 15 euros i aquest inclou dos copes de vi, dues tapes i una postre i una copa de regal.
I els últims minuts els dediquem a presentar què passarà aquesta setmana a Vilafranca de la mà del Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs aspectes que tenen molt a veure amb l'activitat cultural. Arriba també finalment ja a Vilafranca el Festival EVA, amb el primer dels actes que té lloc avui mateix a la Biblioteca Torres i Bages, a partir de les 7 de la tarda. En concret, avui, Jess Neukelman i David Vila presenten Perspectives. És el punt de trobada literari entre dos bojos de les paraules, la Jessica Neukelman i el David Vila. A partir dels contes d'ell i de les traduccions al francès que n'ha fet ella, els llenguaferits ens ofereixen un viatge en aquell espai on conflueixen la realitat i la ficció. Serà, com dèiem, a les 7 d'aquesta tarda a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. Demà dimarts també hi ha un d'aquells temes que quan comença a apretar la calor i ja comença a fer-ho, tothom està a l'espera. Es tracta de conèixer exactament quan obren les piscines d'estiu a Vilafranca i també la programació de l'H2 Oci, que són aquestes activitats que s'acostumen a fer justament a la voltant de la piscina per un públic familiar. En concret, demà a les 11 està previst que l'Ajuntament ens doni a conèixer els detalls justament d'aquestes dues qüestions, de com obriran les piscines i de les activitats del H2 Oci a Vilafranca, que tindran lloc durant els mesos de juny i de juliol al recinte exterior del complex aquàtic de Vilafranca del Penedès. Això serà demà. Demà també a les 6 de la tarda hi ha una xerrada sobre el cultiu ecològic o tradicional amb els avantatges i els inconvenients que això comporta. Una xerrada que té lloc a l'Enològica de Vilafranca demà a partir de les 6 de la tarda, amb un acte organitzat per Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca. I també demà es fa l'acte d'inauguració dels nous equipaments del Servei d'Atenció a les Famílies del Turó Salut Mental, Associació de Familiars i Amics. Un acte que presidirà el conseller Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat, i en participació també de la directora general d'Autonomia Personal, Marta Segura, i del regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Vilafranca en funcions, en Ramon Zavallà. Un acte que té lloc a la carretera d'Igualada número 75 de Vilafranca, que és un dels edificis dels que disposa aquesta entitat del Turó Salut Mental. I també apuntar-vos, d'altra banda, que tenim activitats festives aquesta setmana interessants i culturals. Per exemple, la 40a Diada dels Gegants de la Vigília de Corpus a Vilafranca del Penedès, que té lloc aquest dimecres a partir de les 6 de la tarda amb la Cercavila i després amb l'acte central amb l'arribada que es fa a la plaça de la Vila. Aquesta setmana també es fa el lliurament de la 9a edició del Premi Rosa Florido. Tindrà lloc al Teatre Casal. Serà també dimecres a les 8 del vespre en el Teatre Casal. I d'altra banda, pel cap de setmana, doncs, destacar que hi haurà un munt d'activitats a Vilafranca amb l'inici de les festes de barris, en concret amb el primer barri que celebra la seva festa, com és el barri del Poble Nou, que, com dèiem, tindrà activitats divendres, dissabte i diumenge durant tot el cap de setmana, centrades especialment a l'entorn del Tívoli, del Parc Tívoli, i una de les activitats destacades serà la presentació del logotip de l'entitat, de l'Associació de Veïns del Barri del Poble Nou, amb el pregó, que en aquesta ocasió anirà a càrrec de l'esportista Toni Ponce.
Gràcies, Josep Maria Soler, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Els topalls en els lloguers aprovats per la nova llei de l'habitatge estan pendents de la Generalitat. El Congrés va aprovar fa tot just una setmana la primera llei estatal d'habitatge amb la que es pretén contenir els preus del lloguer. La llei conté algunes demandes de les entitats socials, com ara que l'habitatge públic sigui bàsicament de lloguer i no pugui passar al mercat privat i que sigui el propietari el que hagi d'assumir els costos de la formalització del contracte i no l'inquilí. La normativa manté el límit màxim del 2% per les pujades del lloguer durant el 2023 i el fixa en el 3% per l'any que ve, però el punt més destacat és la limitació dels lloguers més a llarg termini a través de la creació d'un índex de referència de preus a les anomenades zones tensionades. Aquestes zones, però, les han de definir les comunitats autònomes i, per tant, a Catalunya s'està pendent del que faci en els propers mesos la Generalitat. Compromís i el PSC arriben a un acord de govern a la Bisbal del Penedès. Agnès Ferrer havia perdut la majoria absoluta en aquests comicis. Compromís i el PSC han arribat, doncs, a un acord de govern a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Així ho han anunciat els dos partits, als seus respectius comptes de Twitter, junt amb una imatge dels dos caps de llista refrendant l'acord. El partit d'Agnès Ferrer, Compromís, va guanyar de nou els comicis locals, però va perdre la majoria absoluta que tenia, quedant amb 5 regidors. Això feia que necessités almenys un regidor més per assegurar-se la majoria, que finalment l'ha trobat en Daniel Caballero, el representant del PSC. Arrenca la 18a edició del Mercat del Préssec d'Ordal amb bona presència de compradors. La plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal s'ha convertit un any més, aquest primer cap de setmana de juny, en l'epicentre del Mercat del Préssec d'Ordal. El mercat estarà en funcionament cada cap de setmana dels mesos de juny, juliol i agost. En el primer cap de setmana de mercat, el flux de compradors ha estat constant tant dissabte com diumenge. Entre les 11 del matí i la 1 del migdia ha estat el període de major activitat de venda. Els productors, que enguany són 7, han instal·lat els seus punts de venda a la plaça Subirats i, a més de vendre, també han aprofitat per promocionar el préssec ordalenc. Fa uns anys, el número de productors que s'instal·laven al mercat era molt més elevat, però actualment només hi ha 110 hectàrees de presseguers a Subirats, quan a la dècada dels 80 n'hi havia gairebé un miler. El préssec que es posa a la venda aquest any és d'elevada qualitat, malgrat la davallada de producció que s'ha produït a causa de la sequera. I la plataforma Noel Amat i Fran Lorenzo guanyen el Premi Rossend Muntaner. La plataforma Noel Amat al Penedès, en la categoria d'entitats, i Fran Lorenzo, en l'apartat honorífic individual, han rebut aquest dissabte a la tarda el 30è Premi Rossend Muntaner. A la plataforma se li reconeix la seva tasca de lluita contra la línia de molt alta tensió i l'activitat desplegada de conscienciació ambiental i de foment d'un model energètic sostenible. A Fran Lorenzo se li reconeix la incansable i diària tasca de difusió del municipi a través de les imatges que capta i que facilita a grans mitjans. I és que són freqüents l'aparició de les seves fotografies, majoritàriament captades des de Viladellops, en les seccions de meteorologia de televisions de gran abast, com Televisió Espanyola o TV3. L'acte de lliurament tenia lloc dissabte a la tarda dins la 41a edició de la trobada d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim finestra esportiva, uns minuts on posarem el focus en les semifinals dels play-off pel títol a l'Hockey Lliga, però també us aproparem un parell de pinzellades futbolístiques i bàsquet. Arrenquem amb l'Hockey Patins, tornant fins a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, comencem ja amb aquestes semifinals on Noia i Calafell s'ho jugaven tot per allargar la sèrie, però no ha pogut ser, i és que els dos van caure divendres sumant la tercera derrota i, per tant, s'acomiaden de la competició per la via ràpida. Una competició que ens deixa a Barça i Liceo com a finalistes. I és que el Barça es va classificar divendres per a la final dels play-offs pel títol de Lliga després d'imposar-se al Noia a la pròrroga. En un partit de gran intensitat, els blaugranes van avançar ja a la primera meitat amb dos gols de Pau Bargalló. Els de la capital del Cava, amb l'afició que va omplir l'Olímpic de l'Ateneu fins a la bandera remant a favor, van aconseguir revifar la segona meitat amb dos gols de Martí Gavarró des del punt de falta directe que van forçar la pròrroga. Una pròrroga molt igualada que es va acabar decidint en l'últim minut amb un gol de Labart i un altre ja anecdòtic de Joao Rodríguez. 2-4 final que classifiquen el Barça per una final on es veurà les cares amb el Liceo. Després del partit, el tècnic del Barça, Edu Castro, valorava així la sèrie.
Crec que hem fet una boníssima sèrie. Posar-nos davant de marcador en tota la sèrie hem anat. No és fàcil contra el Noia tots els minuts que hem jugat, inclús la pròrroga d'avui no està mai darrere de marcador, crec que això ha estat fonamental. Crec que hem fet lluir el nostre estil en una pista molt complicada, moltíssima possessió, moltíssimes arribades, però l'hoquei és així, ells han aconseguit empatar amb dos gols a acció aturada. Felicitar el Noia per la competitivitat que ha tingut en tota la sèrie i el que més destacaria sobretot és el compromís de l'equip, el ser fidel a un estil en una pista així i a tornar a guanyar una segona pròrroga aquest any, cosa que crec que diu molt de l'equip, de continuar inclús en els moments més complicats del partit creient i buscant les situacions que ens podien fer més perillosos.
Per la seva banda, el tècnic del Noia, Pere Barias, n'extreia aquesta valoració.
Doncs ha sigut una sèrie molt complicada, com era de preveure. Ens hem enfrontat el millor equip de l'Hockey Lliga, de llarg, i per tant, doncs, és molt complicat. És l'equip amb més talent acumulat aquí a Espanya i, per tant, una sèrie molt, molt difícil. I no podem estar contents des de la vessant de resultat, perquè ens han eliminat en tres partits. I el nostre objectiu era allargar la sèrie i per què no somiar en classificar-nos per la final. Però, per altra banda, penso que l'equip pot estar orgullós, l'equip, l'afició, tots els que integrem el Noia podem estar molt orgullosos de com ha competit l'equip, de com s'ha aixecat després d'uns tres primers mesos del 2023 que no van ser bons, com ens hem tornat a aixecar, com hem tornat a competir. El fet d'eliminar el Reus en dos partits crec que ens va donar molta força per seguir creixent. Contra el Barça no vam desistir mai en cap moment i l'equip penso que ha fet un pas endavant. Torno a repetir, penso que hem d'estar molt orgullosos de l'actitud de l'equip, de com ha treballat, de creure fins al final. Sempre hem anat per darrere el marcador contra el Barça. L'incògnita que ens queda és saber què hagués passat si algun moment ens haguéssim pogut posar per davant, però no hem pogut gestionar mai aquest resultat. En qualsevol cas, vam aixecar dos gols al Palau Blaugrana divendres, vam aixecar dos gols al Palau Blaugrana diumenge i vam aixecar dos gols l'altre dia a l'Ateneu, divendres a l'Ateneu. I per forçar la pròrroga, perquè no hi ha gaires equips aquesta temporada, crec que a Espanya només dos, ara el Noia 3, que puguin dir que han aconseguit esgarrapar en els 50 minuts de joc, que no hagin perdut contra el Barça. Per tant, doncs, satisfet. El nostre objectiu era sempre arribar als últims 10 minuts amb opcions de dependre de nosaltres. Ho vam aconseguir en els tres partits de la sèrie. Per tant, penso que el camí és a seguir és aquest i ens marca una mica la línia cara al futur quan ens emportem al Barça, que hem de ser capaços doncs, de competir d'aquesta manera per intentar sumar punts. En qualsevol cas, penso que també la comunió de jugadors, d'afició, va ser espectacular, com era d'esperar, perquè sempre ho hem fet així, els aficionats del Noia van omplir el pavelló i ens van d'un volant de fins al final del partit, per tant, és que no penso que tot és alegria, tots podem estar molt contents de fins on hem arribat, a nivell de competició i a nivell de comunió afició-equip. De la llàstima, torno a repetir, no poder haver allargat la sèrie i així permetre que els nostres aficionats disfrutessin un partit més d'aquesta sèrie.
El partit va servir al Noia també per acomiadar Eloi Mitjans, que penja els patins, i Adrià Ballart i Kilian Hill, que tanquen el seu pas pel club. El propi Ballart, que abandona la seva etapa al Noia després de 3 temporades defensant els colors del club, es mostrava molt emocionat després del maig.
Quan prens decisions, no és per a bé. Aquí ha estat molt bé, el tracte ha sigut brutal i les llàgrimes són de pena, perquè realment per circumstàncies de la vida he tingut de prendre aquesta decisió, però la veritat és que és una passada de club i res, estic ara mateix emocionat.
El Noia, que deia adéu a la temporada en l'últim minut de la pròrroga, i el Calafell, que no podia superar el Liceo en la tanda de penals. I és que els calafellencs, després de tancar els 50 minuts amb un 2-2 i forçar una pròrroga sense gols, no van poder superar el vigent campió de la competició. Repassem el partit i aquesta sèrie de la mà de la companya Lourdes Meroño, de Domains Ràdio, que ja està a punt amb el tècnic del Calafell. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, tenim el Ferran López, l'entrenador del Club Petit Calafell, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Ferran. Com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, al final no ha pogut ser. Complicat. Heu lluitat perquè aquest últim partit va ser molt igualat. Llàstima d'aquesta pròrroga. Però, bueno, malgrat això, digue'm tu quines valoracions en fas i quines sensacions et queden.
Bé, crec que hem d'estar primer orgullosos de la manera en la que hem competit i de lo ambiciosos que hem sigut en tots els partits. Crec que tant el primer com el tercer mereixíem moltíssim més del que ha passat al damunt de la pista. Sí que és cert que el segon hi va haver més domini per part del Liceu, però ja vaig dir que el resultat no reflexava realment el que, per sota el nostre punt de vista, havia sigut el partit. En aquell partit ens fem 2 gols en pròpia porta, que ens condicionen moltíssim, i un tercer gol està aconseguit d'una manera força irregular. No? I ahir, doncs, una miqueta més del mateix. Penso que vam fer un partit molt ambiciós, molt competitiu. Vam neutralitzar moltes situacions on sabíem que el Liceu era perillós, i els gols del Liceu arriben a bola parada. Són 2 penals que també, doncs, per què no dir-ho? I a vegades, doncs, s'ha de dir. Crec que no ens van afavorir gens les decisions arbitrals amb aquests 2 penals en contra. Si més no, si són capaços de xiular aquests penals, penso que a l'altra àrea també n'hi van haver 2 o 3, més accions per una banda i per l'altra també, doncs, que podrien haver estat xiulades diferents. Evidentment no és una excusa, però sí que va condicionar el partit en moments claus. Quan penso que millor estàvem amb el 2-1, doncs arriba un penal que és el 2-2, i quan molt bé estàvem, un penal de peus que comença a ser preocupant en el món de l'hoquei, aquestes decisions on l'àrbit té tanta incertesa però al mateix temps tant de poder. No? Són unes semis, penso que el nivell ha de ser molt elevat de tothom, no només els de la pista, sinó dels àrbits, de tothom, dels aficionats, dels directius, i en aquest cas no tot va estar tan igualat.
Clar. Aneu, tot i que teníeu el punt a favor de jugar a casa, m'imagino que l'afició es va volcar amb vosaltres, però clar, el que dius tu i anar a prorrogar aquests últims penals, no?, que va ser 2-3, no?, us va faltar aquest punt, no?
Sí, però al final, quan arribes a uns llançaments de penals, vol dir que els dos equips han estat molt igualats, que tothom, doncs, ha competit molt bé, i a més hem de pensar que estem competint amb el vigent campió de l'Hockey Lliga. No estem competint contra qualsevol equip. Crec que per un club com el nostre, que som petits, que no hi hem estat mai en aquestes circumstàncies, en tota la història, ja és un privilegi absolut, evidentment, quan hi vols ser, doncs vols que el somni s'allargui, almenys, doncs, forçar aquest quart partit que no se sap mai, doncs, que hagués passat. I per què no? Nosaltres des del principi estàvem convençuts de que podíem accedir a una final, tot i saber que lluitàvem contra el campió de Lliga i que les coses eren molt difícils. Felicitar el Liceu, però també felicitar el Club Petit Calafell, tots els estaments del club, no només els jugadors i l'staff, sinó l'afició i tots aquells que ens han seguit. Penso que és una, temporada extraordinària, ens la tanquem amb un títol també. Tothom deia que aquest títol era menor, però llavors tothom el volia. I al final l'aturada de la Lliga, de l'Hockey Lliga va donar peu a una Lliga catalana en la que tothom va lluitar per aconseguir-la. Penso que, com molt bé vam dir ahir, nosaltres li vam donar molt mèrit amb aquest títol aconseguit, perquè demostra doncs, un cop més la constància que hem tingut i el voler guanyar sempre, i en una final doncs, contra un gran rival, un històric, molt més potent que nosaltres, molt més acostumat a les finals i estar en llocs finals i en llocs molt amunt de la Lliga, com és el Noia, i al final doncs, el vam poder guanyar. Per tant, nosaltres amb el títol aquest li donem molt de mèrit.
Ferran, ara m'imagino que una mica de descans i ja reenganxar de nou, no? És a dir...
Sí, una mica de descans perquè realment penso que estem esgotats. Vam començar l'1 d'agost, com aquell qui diu. Són molts mesos, són molts entrenaments, són molts viatges. El Calafell ha disputat dos fases prèvies a Suïssa, amb tres partits en caps de setmana, la Supercopa d'Europa, la Copa del Rei. Són moltes hores d'entrenament, moltes hores d'estar junts, de compartir, però també de tensió. I quan arribes a aquestes alçades, realment les forces doncs, estan sota mínims. No? Per tant, ara, descansar, sobretot tancar la temporada doncs, nosaltres a nivell de grup, i descansar i després doncs, carregar molt les piles per tornar a començar.
Doncs Ferran López, enhorabona, malgrat no haver pogut arribar a aquestes semis, heu fet una temporada immillorable. Gràcies per estar sempre disponible per nosaltres, que t'hem esborxat moltíssim les últimes setmanes. I res, ara gaudiu del descans, tot l'equip, tu, l'afició, i a renovar forces per la pròxima temporada.
Molt bé, gràcies. Felicitats a tot el Club Petit Calafell i gràcies a vosaltres per fer el seguiment del nostre esport.
Una abraçada, Ferran.
Molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i gràcies també al tècnic del Calafell, Ferran López. Sempre és un plaer conversar amb ell. I anem ara fins a Ràdio Vilafranca per apropar aquest bloc futbolístic, un bloc que ja comença a ser molt més reduït, i ho farem, com sempre, de la mà de l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs comencem parlant de futbol. Molt bones notícies aquest cap de setmana, especialment per l'Atlètic Vilafranca, que aconseguia el seu ascens a Primera Catalana. Ho feia després de guanyar per 1-2 al camp del Cubelles i també gràcies a la resta de resultats que es van produir al llarg de la jornada. El Gornal guanyava per 2-1 a l'Sporting Gavà i el Sant Ildefons guanyava per 4-6 davant els Sitges. Aquesta combinació de resultats fa que els vilafranquins tanquin la Lliga en tercera posició d'aquest grup d'ascens amb 54 punts, just per davant seu l'equip del Gornal, que és segon amb 55 i també puja de categoria. També ho farà el Sitges, que la setmana passada celebrava el seu ascens a primera al Municipal de Vilafranca. Sitges, Gornal i Atlètic Vilafranca, tres equips que pugen, i a hores d'ara sembla que també el Sant Ildefons pujarà de categoria com un dels millors quarts classificats de tots els grups d'ascens. Per tant, bones notícies per l'equip de Parchet serà que després de molta feina, anys també de perseguir aquest objectiu de pujar de categoria, s'ha aconseguit amb una generació de jugadors excepcional, jugadors molt joves, en edat sot 23, molts d'ells, i que han donat aquest gran resultat aquesta temporada, un equip que ha lluitat per les primeres posicions al llarg de tota la Lliga, i aquesta bona dinàmica també s'ha allargat durant aquesta fase d'ascens a Primera Catalana. Per tant, des d'aquí l'enhorabona a l'equip. En el partit contra el Cubelles, victòria per 1-2, com dèiem, gràcies a dos gols d'Oriol Boada, l'home gol d'aquest equip. Gol al minut 51 de partit, també al 65, ja al final el Cubelles retallava diferències amb un gol de Francesc Portí, un gol que ja no servia per res, perquè el partit estava pràcticament sentenciat, era el temps d'afegit. 1-2, victòria i ascens per l'Atlètic Vilafranca. Escoltem els protagonistes, comencem amb la ronda i anem, primer de tot, amb un emocionadíssim, Marc González.
Ha sigut molts nervis, hem patit molt, però bueno, he cregut fins al final i tot i que les opcions no eren moltes, al final ho hem aconseguit. Ha estat increïble, l'equip ho ha donat tot en tot moment, hem cregut en tot moment i tot, i que ens han fet un gol, hem seguit creient, hem seguit jugant al nostre joc, que ha sigut el més difícil durant tota la temporada i ho hem aconseguit.
Doncs aquest era el testimoni d'un emocionat, Marc González, com dèiem. També podíem escoltar les valoracions d'Oriol Boada amb aquesta participació destacada en aquest partit doblet que donava la victòria i l'ascens al seu equip.
Dos gols, eh? Dos gols, sí, que sí. Una victòria important significa aquests dos gols.
Victòria importantíssima, que la veritat... jo hauria firmat a l'últim partit haver-nos jugat tot, i més en aquest camp que sempre costa molt, però joder, tio, a veure si el Cubelles també té l'oportunitat de pujar i el Gornal no fa lío i res, joder, ha de celebrar-ho, perquè l'any que ve tenim feina.
Finalment no era possible, el Cubelles no pujarà de categoria, quedava en aquest grup d'ascens en cinquena posició. Pugen els tres primers i els tres millors quarts dels sis grups d'ascens de segona catalana. Seguim amb més protagonistes, anem ara amb Fran Vila, un jugador que va ser titular en aquest partit contra el Cubelles, això sí, un dels jugadors que tampoc havia gaudit del protagonisme esperat al llarg de tota la temporada, però que en aquest partit decisiu va ser titular.
Avui ha estat una aportació important, no havies jugat massa en aquesta tan final del play-off, avui has fet un partidàs.
Sí que no havia jugat molt en aquest play-off, però bueno, al final avui el míster ha volgut ficar-me i per sort ha anat bé, i tot l'equip la veritat que ho ha fet espectacular i hem aconseguit el que era la victòria, que era el que ens assegurava el pujar. I la veritat que estic molt content.
Els minuts finals, suposo que la falta de minuts, no? T'ha passat a factura, però és lògic, perquè l'esforç que heu fet amb aquest camp ha sigut terrible.
Sí, així és. El no portar tant de temps jugant s'ha notat i al final, el tram final, anava bastant justet. I per sort tenim una banqueta, tenim altres companys que estan preparats per donar-ho tot. I això ha sigut, he canviat i ha entrat a Clivi i ho ha fet espectacular i molt content per tot.
Amb el 2-1 has patit els minuts finals?
He patit amb el 2-0, amb el 0-0 en cap moment es pot estar tranquil en aquesta categoria. I quan ha pitat l'àrbitre al final, la veritat que ha sigut espectacular, molt content per tots i ha sigut un any molt llarg i ens ho mereixem.
I tanquem aquesta crònica de l'ascens amb la veu del tècnic, Parchi Atzara.
Els jugadors han estat centrats, han estat ben posats al camp i avui hem aprofitat les opcions que vam tenir. És a dir, a l'últim partit de fora de casa vam tenir opcions i no les vam fer i avui jo crec que el partit ha sigut igual, exceptuant els últims 15 minuts que ells ja s'han abocat, o potser 20, que s'han abocat a l'atac i llavors aquí ja s'ha descontrolat una miqueta el partit i han generat opcions, però bueno, nosaltres fins llavors havíem controlat bé el partit, havíem dominat, no estàvem potser però fins en atac, però havíem fet els dos gols que són el que sumen.
Tothom ha treballat molt. No seria bo destacar ningú, perquè el treball ha sigut d'equip, ha sigut col·lectiu, però m'ha sorprès avui Vila pel cantó esquerre.
Sí, bueno, és que al final...
Feia dies que no jugava.
Sí, feia partits que no jugava, sí, fa dues setmanes tenia que entrar, però per qüestions de feina venia molt cansat i em va dir que no podia, que no estaria bé, llavors bueno, són jugadors que estan molt implicats amb l'equip i si veuen que no han d'estar bé i no poden complir, doncs ja ells mateixos diuen que millor que jugui un altre, no? I bueno, doncs avui he cregut que era interessant fer el jugar perquè portava una miqueta més d'experiència dins el camp, a l'hora de no fer coses rares i manar una miqueta més a la gent que no perdés la posició i bueno, doncs ha fet la seva feina bé.
Tenim de parlar de Boada, sense voler destacar ningú, però Boada autor dels dos gols.
Sí, és que aviam, al final, si l'equip treballa bé i genera ocasions, doncs necessites un davanter centre que faci gols, no? I avui, doncs, per sort, ha estat encertat.
I ara què?
Ara celebrau i dilluns pues, ens haurem de posar entre cometes a la feina, perquè bueno, suposo que el club ara també hem de parlar una miqueta, aviam què volen fer i com ho volen fer, i veurem aquesta setmana com es gestiona tot.
Una pujada de categoria bo pel futbol vilafranquí. En general.
Sí, sempre es bo pujar categories, el que passa que comporta una sèrie de coses. I aquí és on hem de veure aviam si això es pot.
Doncs l'Atlètic Vilafranca, que tenca aquesta temporada de la millor manera, amb un ascens de categoria a la butxaca, la propera temporada l'equip competirà a la primera catalana. Veurem si molts d'aquests jugadors, moltes d'aquesta generació, formen part del Futbol Club Vilafranca la propera temporada a la tercera divisió. Recordem aquest Vilafranca també en reconstrucció després d'aquest descens, que finalment sembla que no es produirà El 26 d'aquest mes de juny sortirem de dubtes amb l'aprovació definitiva d'aquesta ampliació dels grups de tercera divisió de 16 a 18 equips. De fet, aquest cap de setmana es produïa l'ascens de categoria del Sant Andreu a segona federació, un ascens que ha beneficiat el Vilassar, un altre dels equips que havia d'acompanyar el Vilafranca a la Superliga Catalana. Finalment no serà així si s'aprova l'ampliació dels grups de tercera divisió de la manera que sembla que es farà amb els equips que havien de baixar i que finalment no ho faran. Només de tercera baixarà el Sants. I anem amb els marcadors del grup 12 de tercera catalana, penúltima jornada de competició. Eren els següents: Espirall 1, Torrellenc 2, Les Cabanyes 7, Pobla de Claramunt 0, Riudebitlles 2, Sitges B 1, Anoia 1, Ribes 6, Montserrat Igualada 0, La Granada 4, La Múnia 3, Montbui 2, Olivella 2, Can Cartró 1 i Atlètic Vilanova 1, Vilanova del Camí 4. La Múnia, que guanyava el seu partit contra el Montbui, els hi sumem també els 3 punts de l'últim partit contra el Badia B. Per tant, la Múnia, que finalitza com un dels equips classificats per la propera edició de la Copa Ràdio Vilafranca, també la completaran aquesta competició per part dels equips de tercera, Riudebitlles, Espirall i la Granada. Per parlar d'aquest partit de la Múnia, d'aquesta victòria contra el Montbui, escoltem el tècnic Marc Bartra.
Bueno, ha sigut un partit molt disputat perquè el Montbui és un bon equip i ens ha posat dificultats des del primer minut. De fet, al minut 7 ja ens han marcat el primer gol i bueno, ens ha costat una miqueta agafar el pes del partit. Al final ens n'hem sortit, ens hem pogut ficar amb el marcador a favor i llavors hem sabut portar una miqueta més bé el partit i l'hem pogut portar endavant perquè doncs, jugàvem a casa, l'afició que ens ajuda i l'hem pogut treure endavant.
I també resultat important per Les Cabanyes. 7-0, victòria davant la Pobla de Claramunt i arriben a l'última jornada amb opcions de permanència. Ara mateix una posició per sobre del descens amb 2 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic Vilanova. A l'equip de Les Cabanyes, que en l'últim partit visita el Montbui. Per tant, partit decisiu. Si l'equip guanya, es salvarà i es mantindrà a la categoria. Després d'aquest triomf del cap de setmana, podíem parlar amb Pere Costa, entrenador de Les Cabanyes.
Dintre el que cap, bueno, fer gols sempre està bé, perquè al final sempre pot venir d'un gol, no?
Ha costat una mica la primera part. Estava bastant encallat el partit, fins que doncs, ha arribat aquests 2 gols de Xavi. El segon gol, doncs, quasi ja al minut 45, de fet, l'àrbitre ha evitat al final de la primera part. Ha costat... Quina lectura fas del partit?
Bueno, la primera part jo crec que hem sortit molt atabalats. Volíem acabar molt ràpid les jugades, no hem madurat molt les jugades, volíem fer un passe de gol des de la línia nostra defensiva, tots fèiem el mateix desmarcada, molt atabalats.
Dilluns que ve, el desenllaç.
Gràcies, Eric. Bona setmana.
Molt bona setmana.